Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Temps de diàleg.
Parlem avui de judaisme, perquè Fragment Editorial ha publicat el llibre de la claredat, un dels textos més bàsics de la història de la càbala clàssica. Així ho diu Manuel Forcano, traductor i responsable d'aquesta edició, en la introducció. Aquest doctor en filologia semítica ha dit que els temes que desplega la seqüència de les emanacions divines o Sefirot, l'origen diví del mal, la reencarnació de les ànimes, el significat místic de la forma de les lletres hebrees o la concepció andrògina de la divinitat van causar sorpresa i escàndol des que va començar a circular aquesta idea a la Càbala a finals del segle XII. El Sefer HaBahir, el nom en hebreu del llibre de la claredat, és una obra plena de símbols que obliga els lectors a ser savis, en altres paraules, a llegir una cosa però entendre'n justament una altra, que s'entengui bé això de ser savis. Ho explica també Manuel Forcano, amb qui ara mateix parlarem. El llibre de la claredat seria el segon llibre far de la càbala medieval. Aquesta edició, la primera en català, inclou la versió original en hebreu i la traduïda en pàgines alternes, i es publica a la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta. Saludem ja Manuel Forcano, traductor i també responsable de l'edició d'aquest llibre. Hola, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, el llibre de la claredat relata els debats entre rabins i els seus deixebles en un total de 200 paràgrafs al voltant de la Torà, la llei jueva. Com podem entendre avui i sobretot intentar interpretar aquests textos, doctor Forcano?
Doncs de manera bastant complicada, però això mateix era l'objectiu de poder traduir un text d'aquestes característiques del català i posar-hi baranes, no? Posar-hi notes i mirar d'entendre aquesta manera que tenien a l'antigor de discutir i d'embrancar-se en discussions teològiques a partir de la concatenació de textos i de versets bíblics per extreure'n doncs, unes lliçons ocultes, mistèriques, que s'amaguen a darrere de les paraules que llegim horitzontalment. Uh-huh. Els cabalistes creien que la lectura horitzontal, que és la que fem quan llegim un llibre tranquil·lament, dona un dels sentits, però cal també fer una lectura perpendicular, que és enfonsar-se, submergir-se, penetrar en cadascuna de les paraules de forma perpendicular i en especial també de les seves lletres. Uh-huh. I aleshores extreure'n un sentit ocult, un sentit no evident, un sentit no a priori a la vista, però que existeix i que forma part també del missatge que vol donar el text bíblic.
Sí.
I les discussions dels rabins tracten sobre això, no? Uh-huh. Què s'amaga darrere de les paraules.
Per tant, aquest llibre, especialment llegir-lo horitzontalment, no en diagonal, però és que a més també perpendicularment, com vostè diu, és a dir, interioritzant bé els textos, que són majoritàriament paràboles, una cinquantena,
sí,
amb diferents elements, oi? El rei, els seus fills, la núvia, la filla...
Sí. És a dir, l'escriptor del llibre de la claredat se n'adona que les discussions són aspres a vegades, no? I la manera de... Com que es presenta com un diàleg, no?, entre els mestres i els alumnes que fan preguntes i que qüestionen els postulats dels mestres, doncs els mestres moltes vegades es veuen en la necessitat de posar unes paràboles, no?, de posar com unes petites anècdotes molt simbòliques, on el rei, la reina, la núvia, els fills, doncs, representen Déu, la divinitat, la presència divina... és a dir, són unes paràboles que salpebren el text, que el fan més atractiu, però que en el fons ens estan donant també un missatge simbòlic i hem d'interpretar cada personatge d'aquesta paràbola significa una altra cosa. No? Uh-huh. I per això, a la introducció vam dir, aquest llibre és un llibre per savis, no? Perquè els lectors han d'entendre més enllà del que diu el text en la lectura horitzontal, sinó que han d'entendre moltes més coses, i per això el text té una llarga introducció, doncs, on es donen les claus, no?, interpretatives d'un text mistèric.
Efectivament, val la pena llegir aquesta introducció, que no és certament llegir el llibre, però sí és una gran ajuda per cercar les paràboles, i molts d'aquests elements que surten en les paràboles de la Càbala jueva també les utilitzava Jesús de Natzaret, no?, per intentar explicar el regne de Déu.
Sí, en el fons és un mètode interpretatiu i hermenèutic, diríem, per tant, d'interpretació i exegètic del text bíblic, que en l'època de Jesús de Natzaret, doncs, també, evidentment, es feia servir. És en aquesta època on els savis de la Mishnà, que són els rabins que interpreten els primers textos de la Torà, doncs, acabaran sent compilats en un llibre que nosaltres anomenem avui la Mishnà, però vull dir, Jesús de Natzaret, moltes vegades, i ho veiem en els evangelis, parla i s'expressa d'una manera en què els rabins del seu temps doncs, també ho feien per interpretar els textos bíblics.
La Càbala jueva, entesa com un desig de conèixer i de comprendre la divinitat, com la podria definir en paraules, diguem-ne, més divulgatives?
La Càbala jueva és un intent de donar respostes, un intent de donar interpretacions d'una altra manera, no? La Mishnà i el Talmud, que són els textos interpretatius de la tradició rabínica, en donen una versió. I els cabalistes van voler veure'n una versió oculta, mistèrica, més profunda, més emotiva, i els textos de la Càbala intenten transmetre'ns les revelacions, els misteris que els rabins que es dedicaven a aquest tipus d'interpretació doncs, trobaven, no?, i descobrien. Per tant, la Càbala, en el fons, és una manera d'explicar d'una forma més emotiva, més directa, a través del misteri de l'ocultació del sentit primigeni, els textos de la Bíblia. És a dir, la Bíblia llegida horitzontalment té un sentit, es pot interpretar, i els rabins de la Mishnà i el Talmud ja donen aquesta interpretació, però encara hi ha una tercera manera d'interpretar, no?, que és una manera doncs, de trobar-hi veritablement allò que s'hi amaga, molt amagat, molt ocult, molt fosc a darrere de cada paraula, i el que descobreixen són secrets que porten directament a Déu. I els cabalistes creien que el descobriment d'aquests secrets eren els que ens mostraven la veritable fesomia de Déu. Qui era Déu de debò? Es trobava darrere d'aquest tercer sentit, a darrere d'aquest missatge ocult que amagaven les paraules de la Bíblia.
Manuel Forcano, que ens acompanya avui, és poeta i traductor, té 55 anys, és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona i ha estat, entre altres coses, professor d'hebreu i d'arameu a la Universitat de Barcelona. Ha traduït diversos llibres de l'hebreu. Vaja, deixi'm dir que és admirable, no?, saber hebreu i saber arameu als ulls de la nostra cultura llatina, no?, catalana, espanyola, europea. En tot cas, aquest llibre que inclou hebreu i català, un pot pensar quan l'obra i el llegeix que és efectivament per a savis que coneguin l'hebreu, precisament està traduït pels qui no coneixen l'hebreu, no? Però com recomanaria la seva lectura una mica a nivell més metodològic?
El tema és que els lectors que s'acostin a aquest llibre és perquè els interessa la història de la Càbala, perquè es considera la primera obra de la Càbala. La primera obra que parla d'una sèrie de temes a partir dels quals la història llarga de la Càbala, que dura fins avui en dia, desenvoluparà fortament, no? La concepció andrògina de la divinitat, és a dir, Déu és home i dona a la vegada, no només home. L'origen del mal, el mal és també, forma part del pla diví, per tant, el mal l'ha creat Déu. La forma mística de les lletres, és a dir, totes les lletres hebrees tenen una significació especial i la seva forma a l'hora d'escriure's també té un significat. La reencarnació de les ànimes, és a dir, no estem aquí només una temporada, sinó que tornem i tornem i tornem per complir tots els preceptes de Déu, etc, etc. Totes aquestes idees neixen amb aquest llibre. Per tant, aquest llibre és veritablement la pedra fonamental, original, d'inici de la Càbala jueva, de la mística del judaïsme, i per tant és una obra molt important que calia tenir en català.
Molt bé, i la tenim.
Doncs, sí, i la tenim, ara ja la tenim.
Exacte, ja la tenim, llibre de la claredat, que arriba anys després del llibre de la creació, també traduït al català de l'hebreu pel mateix Manuel Forcano. Per tant, ja tenim aquestes dues grans obres del judaïsme.
Exacte, exacte. A poc a poc, doncs, l'editorial Fragmenta s'ha posat bé, no?, per anar traduint i anar publicant, evidentment, fer aquests clàssics, no?, diríem, de la mística judaica, que comencen amb el llibre de la creació, que tindrà després, doncs, el llibre de la claredat com una pedra de volta molt, molt important.
Moltíssimes gràcies, doctor Manuel Forcano, per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquest treball i animem els interessats en el diàleg interreligiós i en el judaïsme particularment a llegir aquest llibre. Fins una altra, una abraçada.
Fins una altra, moltes gràcies.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.